A mig matí comencem opinions com cada dilluns. Després del cap de setmana i amb les piles ben carregades. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, tornem a treure les cadenes del cotxe que demà nevarà.
Molt bé, vinga, els esquís i tot el que calgui. Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Doncs vinga, esperem que hagueu passat una bona setmana. I com sempre, doncs, tenim aquí força temes sobre la taula, no?
Todo va bien.
És que l'any...
Tot va bé.
Sí, l'any ve agitadet, eh?
A l'any sí.
Ve divertit, sí.
Ja fa sis mesos que estem en dansa, eh?
I això no és res, eh? Espera't,
no,
encara.
No.
Això és el principi del principi.
Sí.
El principi del principi.
No sé
sí. Begin.
Vinga, comencem parlant d'una trista notícia, que és la mort d'una dona a Berga. Okay. I malauradament hem de tornar a parlar d'aquest tema, sí. I no ens cansarem de, sí, de fer-ho i de mostrar, doncs, el total rebuig, sí, quan coneixem, doncs, a qualsevol mort, evidentment, per, sí, violència, doncs, i més en violència masclista, que ja estem més que farts, no, d'aquest, sí, tema.
I què es pot fer?
Però que deien ja, que el fill no era, estava mal, bueno, que estava malament,
no? En principi s'ha
detingut, no?,
el fill, no?
Però sí, deien que estava malalt.
Que s'estava tractant.
Sí, sí, sí. Estava tractant. És que ella era presidenta d'una organització,
ah,
de cura de joves.
No, de persones amb problemes d'exclusió,
sí,
social.
Sí, yeah, sí. Però això no és violència de gènere. No? Si aquest noi estava pertorbat i ha matat a la mare, és una desgràcia irreparable, però no és la violència de gènere que hem comentat.
Normal, no és la normal, diguem-ho.
No és normal, això és un...
Sí.
I, a més, cuidado, la investigació és bo que comença, vés a saber el que sortirà.
Clar.
És que aquí tendim de seguida a posar l'etiqueta. Pim, pam, ah, ja està. Ja. I, bueno, hem d'anar una mica en compte, tenir, sí, cura, i estudiar cada cas a veure si ha de posar aquesta etiqueta o qualsevol altra causa.
Qualsevol etiqueta és un assassinat.
Sí,
sí, sí, això ho hem de tenir, sí, clar. Sí.
Que passa que els mitjans, sí, els mitjans de comunicació carronyeros, pues, qualsevol,
ah,
quan veuen
ja
sang,
sap,
vinga a publicar-ho tot.
Això, clar, ja se sap. Clar. El que, doncs, era una persona molt coneguda, era un activista.
Clar. Mm.
I, doncs, evidentment, imagineu-vos com s'ha quedat, doncs, tota...
Sí.
Tot el seu voltant, però també, doncs, que era això, una persona compromesa.
Quants anys tenia, clar, aquesta dona?
56.
Ah, molt jove.
Sí,
molt jove,
bueno, sí, aquí no cal posar l'accent en com era ella, que, bueno, que podia ser, però hem de mirar a veure l'assassí, qui és, com ho ha fet, si es tractava d'una malaltia mental, és allò que diem sempre, no? Les malalties mentals, la veritat és que la medicina ha avançat molt poc i de fet, com que no hi ha dos casos iguals, la investigació és molt complicada. Investigar les malalties mentals, jo diria que estan encara en el quilòmetre zero.
És
que
sí, no, però en no principi saben... el que s'ha fet una crida és a no vincular el crim a la malaltia, eh? Mm. Això és la crida que s'ha fet, a no vincular el crim a la malaltia, fins que els metges i la policia dictaminin qualsevol,
clar,
cosa.
Clar, perquè no saben...
Perquè, clar, es pot especular el que es vulgui.
No saben,
sí, sí,
el motiu.
Però, en principi, no vincular, doncs, és la crida que s'ha fet.
És un crim.
No vincular-ho.
Però primer s'ha de saber realment qui ha matat aquesta dona.
No, esclar.
És que,
bueno, està clar que...
Hi ha moltes hipòtesis,
però... Ja estem parlant d'aquesta causa. I, clar, ja diem que el fill, doncs, tenia problemes mentals,
clar,
estava en tractament...
Clar, però potser no ha sigut el fill i l'estem acusant.
Bueno, sí, sí. Llavors, potser és que no caldria
que
sortís... La notícia
que
fins
fill, que... El fill va confessar que havia sigut ell, vull dir, per,
ja,
això ho diem.
Ja.
Si no, no ho diríem.
Sí, però ja estem dient que el fill estava en tractament d'una malaltia mental.
Sí. Sí. Llavors, però hi ha molta gent, eh?
Bueno,
en tractament mental.
Jo penso
mental
que es pot parlar
matant,
clarament,
eh?
D'una acció violenta deguda, doncs, a un trastorn. I llavors aquí, clar, aquí és... Clar, és complicat, eh? És complicat,
sí, és un cas
però...
molt complicat, sí.
Però i més voler intentar nosaltres aquí, pobres de nosaltres, fer un judici, fer de jutges una mica, no? Jo penso que hauríem de donar la notícia molt fredament, però sense intentar doncs prendre partit, perquè és que no estem capacitats per fer-ho.
Inclús ja canviar de tema, perquè no podem aportar res.
I totes les coses que puguem aportar poden ser tonteries i bestieses i que no tinguin res a veure amb la realitat.
Clar.
Molt bé, en tot cas, volia treure el tema perquè...
Sí, tant.
Pues més
sí.
que res per doncs, mostrar també el nostre rebuig, en aquest cas, a qualsevol assassinat, sigui víctima de violència o no ho sigui. No?
I més quan la víctima és una persona que té una funció social.
Exactament.
Encara és més lamentable.
Doncs vinga, hem començat parlant d'aquest tema, que crec que s'havia de parlar. I, com dic, hi ha altres temes que, mira, alguns que ens sonen més que altres, perquè cada setmana tenim, permeteu-me que ho digui així, l'estrella, que és el senyor Puigdemont.
Sí.
Perquè cada setmana parlem del senyor Puigdemont.
No le podemos olvidar, ¿eh? Bueno, es imposible olvidarle.
És una...
No, mira, que está lejos.
Que ell, a Ginebra, s'ha reivindicat president de la Generalitat.
És que és el president de la Generalitat.
Sí, exacte.
I ara, doncs, com està la cosa? Perquè el que s'intenta, doncs, aconseguir aquest recolzament de la CUP, no? També... Puigdemont va fer unes declaracions, va dir que Franco està enterrat, però obert al públic i pagat per l'Estat. Mm. També, doncs, són declaracions que poden causar certa
polèmica. Molt tíbies.
S'ha de pagar, no?, per entrar al Valle de los Caídos, s'ha de pagar, no?
No ho sé, jo no hi he anat.
Sembla que és visitar. No jo fa anys que el vaig visitar, sí.
Jo però també,
sembla que s'ha de pagar. És lògic que és un monument i s'ha de conservar. Però, clar, sí, té raó Puigdemont per... Franco és
no,
de
peatge. No, el seu Puigdemont, suposo que deu poder dir les seves opinions, igual que les podem dir nosaltres, i bueno, el que passa és que molta gent coincideix amb les seves opinions, també. Jo diria que milions de persones coincideixen amb les seves opinions. Ahir hi va haver molta expectació a Ginebra, es calcula que hi havia més de 900 persones, i que es van esgotar les localitats per entrar allà, vol dir que hi ha molta gent que té ganes
s'interessa.
De sentir. S'interessa. Mm. I...
Mm. Estava un marc... No qualsevol persona, penso jo, que pot parlar en un acte de les Nacions Unides. Això demostra que aquest home té una categoria mundial quan el conviden.
Que era sobre els drets humans, no?
Sobre els drets humans, evidentment. Per als catalans ha de ser un honor que convidin un català a la seu de les Nacions Unides a Ginebra, que és d'on va començar la Societat de Nacions, i a donar una conferència o el que sigui. Que, a més, la donarà en francès, perquè és un idioma que hi domina.
Molt bé, ell domina molt bé.
I aleshores, doncs, el que li piqui que rasqui. Vull dir, si el senyor Puigdemont s'ha hagut d'exiliar per motius polítics, és rebut a la seu de les Nacions Unides i dona una conferència que donarà la volta al món...
Clar.
Doncs,
és que la pilota cada vegada es va fent
més
grossa.
Sí.
Els líders polítics de més baixa categoria, diguem-ne alguns d'aquí de Catalunya del Partit Popular, diuen que ja ningú li fa cas, però jo ho entenc al revés. Jo penso que cada vegada la pilota es va fent més grossa.
Si et conviden a parlar a les Nacions Unides, t'asseguro que ets un personatge.
Jo em pregunto quan l'Estat espanyol es donarà compte del seu error d'haver posat en mans de la justícia i dels tribunals, un tema que és polític, i no sé quan se'n donaran compte, però és que la pilota es va fent més grossa.
I hi ha una altra cosa sobre aquest esperpent, perquè això és un... La Fiscalia General li va demanar al jutge que li retirés el passaport.
Ah, sí, per què? Per què?
El senyor Puigdemont té un passaport igual que el meu, i posa Comunitat Europea.
Exacto. No hace falta...
Un jutge pot retirar un passaport de la Comunitat Europea?
No, además en la Comunitat Europea puedes viajar sin passaport.
Naturalment.
I fora de la comunitat, tot l'espai Schengen. Sí. Perquè Suïssa no és Comunitat Europea i és espai Schengen.
No, però
igual
retirar...
que Islàndia, Noruega i molts països que no són de la Unió Europea però que estan dintre l'espai Schengen. I allà no cal...
Amb el
document d'identitat n'hi ha prou o ni això, perquè quan passes d'un país... A...
Però retirar un passaport és una cosa molt greu, que es pot fer el judici quan hi ha una persona que està imputada i declara davant del jutge. El jutge pot fer dues coses: retindre-la a la presó, cosa que passa amb els catalans, o bé retirar-li el passaport perquè no surti.
No, que
em sembla que li van fer el senyor Blés al final.
Lo que hem fet con el senyor Gangarín.
Sí. El senyor Gandarín està a Suïssa. No li van retirar el passaport.
Por eso lo digo, a él no.
I el senyor Rato, tampoc li van retirar perquè havia anat a Suïssa quan després de sortir del jutjat.
Bueno, de totes maneres...
Llavors, clar, retirar un ciutadà europeu que no té cap delicte, perquè com que encara no l'han cridat ni a declarar, no té cap delicte.
És que jo...
Retirar-li el passaport...
No sé com es pot fer això de retirar el passaport. O limitar la validesa, perquè tu dius... Escolti, aquest senyor té un passaport, li diran... Porti'm el passaport, entregui'm-el, però clar, si no ve aquí, no el pot entregar.
No el podran fer, això.
Com es pot dir a tots els països del món que aquest senyor li han limitat la validesa del passaport? Escolti, el passaport diu, si caduca el 2022, per dir alguna cosa... No,
però és que una altra cosa, si el passaport digués... Sí. Reino d'Espanya, simplement, diem, bueno, el govern espanyol igual té la potestat de retirar
però
el passaport.
Però no diu això.
Però és que posa Comunitat Europea.
Llavors, ja clar,
a un ciutadà europeu retirar-li un passaport europeu, ja m'explicaràs com es fa. Mira, jo no ho sé, eh?
Això són reaccions compulsives de Madrid.
La meva opinió és que això són gestos per fer por, no? Quan havia d'anar a Noruega, van dir, demanarem l'extradició a Noruega, però no ho van fer.
No, Dinamarca.
A Dinamarca.
Copenhague.
Ara, quan ha anat a Suïssa, també són gestos que fan, que diuen, però finalment no fan.
Però fan el ridícul.
Bueno, fan el ridícul dintre d'Espanya, però el jutge, per això és la fiscalia la que demana
també.
Això.
La fiscalia li ha demanat al jutge que...
Demana al jutge, però el jutge no fa res d'això.
Si no
perquè
pot fer, no crec
perquè
que
és el que faria el ridícul, el jutge. El jutge és el que faria el ridícul.
Sí, no crec que pugui fer-ho.
És que no ho fa, o sigui, amenacen que ho faran, però no ho fan. I això són gestos doncs, per fer por, per dir...
Però és una mica desesperat, aquests gestos.
Home, jo penso que sí.
Bueno. De ràbia, què fem, bueno. Què podem fer?
Sí. Perquè estan rabiosos i no saben ja
què fer. Però és una mica ridícul, no?
És una figura incòmoda pel govern espanyol.
Clar. Molt.
És una figura incòmoda.
Però això l'entenc. I
és un altaveu internacional.
Això l'entenc perfectament.
I ara tenen a la presó quatre persones, que són més o menys bueno, els dos de les dues entitats culturals que són els que mobilitzen a la gent, el dels Mossos d'Esquadra, que és el senyor Forn, i el senyor Junqueras, que diuen que és el cervell de tot. Però, clar, els hi falta el peix gros, encara.
Clar.
Els hi falta el peix gros i aquest no pararan fins que puguin, que no crec que
no
puguin.
No podran.
Jo crec que no podran.
I cuidado perquè...
Però com més intentin, més ridícul faran.
Sí, perquè, clar, això és el que no entenc.
Perquè quan ells diuen, quan van dir és que el dia 1 d'octubre no hi va haver referèndum. Clar, com que hi va haver referèndum, ja tens el ridícul. Clar, és que les coses, jo penso que no cal dir-les abans d'hora, perquè
és que
després...
És que la reflexió que fa fer
tothom... Si no es compleixen, és quan fas el ridícul. No?
Si hagués hagut referèndum, no hagués passat res del que ha passat.
Clar.
S'hagués fet el referèndum, hagués sortit un resultat i ja està, s'accepta.
No s'hagués aplicat perquè no era legal o el que sigui, però ja està.
Claro, bueno, una cosa tan senzilla com aquesta.
S'ha fet i ja està.
Ja està.
Pues no.
I tot això ve perquè tota aquesta gent que està a la presó i tot, això és per l'1 d'octubre tot, eh? Vull dir, és sensació que té l'Estat, suposo, de que aquell dia doncs, va perdre totalment el control del territori.
De la situació.
Perquè clar, el fet de dir que no hi hauria referèndum i aparèixer les urnes i aparèixer les paperetes, clar, això va ser...
I tota la gent que
una mica de... Clar.
Recordem també que Junts per Catalunya el que ha fet és oferir una qüestió de confiança per intentar doncs, que la CUP digui sí a la investidura.
Sí.
Què penseu que passarà?
Bueno, encara falta saber la investidura d'aquí.
Sí. D'aquí o d'aquí, Rodó, aquí,
en principi, ells es mantenen ferms a que Sánchez...
Sí.
I, doncs, bueno, hi ha molta gent que diuen que són eminències dintre del dret, que diuen que aquest senyor, el jutge, no té la potestat, que la màxima autoritat per dir una cosa així és el president del Parlament de Catalunya. Sí. Per tant...
que és la màxima autoritat del país, eh?
Amb aquest tema.
De fet, pensa una cosa.
Amb aquest tema, sí.
El Parlament representa el poble, directament.
Exactament.
El president del Parlament dirigeix, per delegació del poble, el Parlament de Catalunya. I el president de la Generalitat s'escolleix dintre dels... no dels parlamentaris, sinó s'escolleix per votació... i l'entronisa el president del Parlament.
Del Parlament.
El senyor Torrent, que és l'únic que el pot destituir.
Sí.
Clar.
És l'únic, per tant, el poder el té qui el pot crear i qui el pot destituir. Per tant, el senyor Torrent té la màxima responsabilitat del país.
Amb aquesta mateixa teoria que estàs dient, l'únic que podia destituir el senyor Puigdemont com president de la Generalitat era el president del Parlament de Catalunya.
La senyora Forcadell,
que
en aquell moment.
En aquells moments era la senyora Forcadell.
Per això segueix sent el legítim president.
Jo és que sempre m'ha fet pensar molt el fet de que la Constitució espanyola ens ha proveït els catalans d'un Parlament, no? I això està dintre la Constitució espanyola, que els catalans tinguem un Parlament, no?
Legal, bueno, sí.
Llavors resulta que totes les accions que fa el Parlament de Catalunya resulta que estan malament, que no ho fem bé.
Exactament.
Doncs llavors jo és que aquí ja em perdo.
Però
a partir d'aquí em
si
perdo.
Si el propi Parlament espanyol va aprovar l'Estatut, que són les regles de joc d'un país, el va aprovar, i el PP va presentar un recurs i aquest recurs va tombar l'Estatut, vol dir que es van passar per sobre del poder legítim espanyol, que era el Parlament espanyol.
I a més recollim firmes de gent espanyols que sí. Ja em diràs tu, en aquell moment que hi pintaven amb tot això.
De totes maneres, ja, respecte a aquesta situació, també a vegades convé escoltar a gent que, podíem dir, d'opinió valorada. I és un d'ells és el senyor Ernest Maragall,
sí.
Que va sortir en una tertúlia el dissabte, si no m'equivoco, davant el senyor Margallo, no?
Sí.
I el senyor Maragall, ell va dir, no, donant per fet que l'acord estava, que hi havia flecos de serreis per acordar, però que no hi hauria cap problema. El problema és la investidura del senyor Sánchez, que el jutge no el deixa sortir de la presó.
Clar.
I això ja és una altra història.
Bueno, això és un xoque entre les lleis, xoques de lleis. Hi ha alguna llei que o no està ben feta, o no és compatible, o aquí ens perdem, perquè, clar, tothom la interpreta de la seva manera.
Però quan un juez se sale, digamos, de sus competencias, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada.
Bueno, si el jutge és del Tribunal Suprem, què vols fer? Si és la màxima autoritat judicial del país.
Pues eso está mal fet.
Per sobre ja no hi ha res.
Has de fer el recurs al Tribunal Suprem.
Está mal fet.
Home, recordem també les declaracions de Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional, que va dir que, molt atrevit, el senyor amb les declaracions
que va fer. És que està jubilat.
Que qualsevol català pot querellar-se ara contra el jutge Llarena.
Fíjate.
Per prevaricació i per vulnerar els drets de tots els catalans.
Pues lo tendríamos que hacer todos.
I això ho diu un jutge, no?
I a més...
Un catedràtic en dret constitucional.
Imagina't tu.
Sí, sí. Aquest senyor ja fa molts dies...
Que també havia estat jutge.
Sí, havia sigut jutge.
Havia estat jutge i a més és catedràtic.
Ja sabe lo que dice, no?
És una opinió vàlida.
Clar.
Aquest senyor, en aquesta entrevista del dissabte, que jo també la vaig veure, va dir que ell el 2007 ja va fer un article al País, que això es pot trobar a les hemeroteques, i deia que si el Tribunal Constitucional fallava en contra de l'Estatut de Catalunya, que havien votat tots els catalans i que havia votat també a favor el Congrés de Diputats espanyol, si treia articles, ho modificava o ho esmenava, era un cop d'estat. Allò era un cop d'estat. I que hi hauria conseqüències gravíssimes. I això és un article que ell va fer l'any 2007 i el va publicar al País. I les conseqüències gravíssimes, mireu-les, ara les tenim
ara,
aquí.
Sí.
Perquè el Tribunal Constitucional no era ningú per fer el que va fer i a partir d'aquí és on s'ha desencadenat tot.
El Tribunal Constitucional va passar per sobre del poder popular, que és el Parlament.
Popular, que és el Parlament.
Bueno, doncs ja està,
i això és el que ell va dir. A més, avui hi ha una entrevista també, em sembla que és el Diari Ara, d'un exmagistrat del Tribunal Constitucional, un tal senyor Martín Pallín, que és gallec, i també amb aquesta mateixa línia, no? O sigui, també parla amb aquesta mateixa línia. També diu que el senyor Llarena no té atribucions per anar en contra del que ha decidit el poble de Catalunya.
No, però el que és una paradoxa és que el senyor Rajoy va esgrimir el 155 per garantir la unitat d'Espanya. I el que s'ha aconseguit és dividir a Catalunya en dues opinions. dividir el poder judicial amb dues opinions.
Bueno.
Ho ha trencat tot.
Bueno, dividir el poble de Catalunya...
Bueno, dividir sempre és...
Bueno, és que...
Sí, a veure, i si mires la policia, debilitar. Hi haurà qui està d'acord amb les mesures dures i hi haurà qui no està d'acord amb les mesures dures. Hi haurà qui vol intervindre l'Estat a fons i qui vol seguir sent part d'un estat de dret.
Antoni, el poble sempre està dividit en moltes coses.
Sí,
per exemple, als Estats Units no estan dividits entre els demòcrates i els republicans.
Divisió d'opinió.
D'opinió,
sí. Però és que estem més lluny de l'opinió, ja. No. Estem als fets.
No, però els fets venen per l'opinió. Jo penso que tots els pobles... Aquí a Roda mateix hi ha molta gent que són del Madrid i hi ha gent que són del Barça.
Bueno, això és la diversitat. És la diversitat.
Bueno,
sí. És interessant. Escolta,
tothom pensa igual. No?
I no tothom pensa igual. I, però tampoc no podem dir que la societat està dividida i que els pares ja no es parlen amb els fills i que el dia de Nadal es barallen.
Això s'ha dit,
I tant que s'ha dit.
Això s'ha dit,
Això són propagandes interessades d'alguns partits polítics.
Podria haver casos ahí.
El propi senyor Fernández Díaz ho va dir, que dintre la seva família també hi ha hagut aquesta divisió que ha fracturat a la societat catalana.
Ho
va dir ell, eh?
Jo això no estic d'acord amb això, per tant...
Jo tampoc.
No en parlaré gaire més, perquè no hi estic d'acord.
Jo conozco casos, però són casos. No, tot el mundo no està en esta situació, ni mucho menos.
Pues ja està.
No, però el que sí que és cert que hi ha un estat de crispació que abans no hi era.
No m'estranya, però no m'estranya.
Aquí el problema és que sí que podem anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans, que jo penso que fins que no intervingui algú de fora no en sortirem, perquè, clar, aquí el màxim que pots arribar és fins al Suprem i el Constitucional, i el Suprem i el Constitucional són uns òrgans que estan molt en contacte, en directe, amb els polítics actuals. No? Per tant, el millor és que també pensen igual. Tampoc no vull dir que influeixin o no, però bueno, és igual. Però jo penso que aquí no en sortirem fins que no vingui algú que tingui una amplitud de mires més gran, digui Tribunal Europeu. Però aquí hi ha un problema. Hi ha un problema perquè aquest any, entre el 2017 i el 2018, 11 casos que van anar al Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg, 9 van ser en contra de l'Estat espanyol. D'11 casos, 9 van ser en contra de l'Estat espanyol. És a dir, que bueno, aquí més o menys ja mirem a veure quina mentalitat hi ha aquí. Però aquí quin problema hi ha? Que han trigat, la majoria han trigat 10 o 11 anys. Llavors aquí tenim un problema, i és que si una cosa va al Tribunal Constitucional, l'endemà ja els tens a la presó, perquè es reuneixen en dissabte o es reuneixen quan calgui, i l'endemà ja el tens a la presó. I quan tu vols protestar, pues la resposta triga 10 anys a arribar.
Imagina.
Per tant, aquí aquest és el problema que tenim ara aquí.
I respecte als drets humans, només haver vist l'entrevista que li van fer a aquell express que havia estat a la presó Montcuixart el dissabte a la nit, només veient això cau la cara de vergonya. Diu, quan un pres convicte per tràfic de drogues parla, com va parlar ell, de la situació dels catalans a la presó, fa vergonya. Vull dir,
és que hi ha moltes coses que fan vergonya.
En fi.
Vinga, anem a parlar d'altres temes. Anem amb manifestacions. Manifestacions per les pensions dignes. Que Déu-n'hi-do també està en marxa, el tema.
Vaya pollastre, li ha sortit.
Sí. Esto seguirà, Està
bé. Bueno, seguirà i cada vegada més.
Cristín, l'organització dels jubilats que surten al carrer tot arreu és perfecta.
I aquí
amb unes pancartes, immenses ben preparades, senyors amb armilles dirigint, megàfonos, vull dir, això no s'improvisa.
Bilbao i Madrid, les multitudinàries.
Exacte.
Molt bé.
Sí.
Pues gent jove, també,
Sí, de totes maneres, aviso navegantes. I jo us vaig dir un dia que Espanya farà la revolució el dia que Madrid surti al carrer.
Pues
ja està sortint. I a més, amb moltes facetes.
Se ve que ara van a salir los médicos.
També.
Se van apuntar.
Sí. Naturalment. Els han retallat salari. Els han retallat salari, els han retallat possibilitats.
Sí, se van apuntar.
I també treballen en condicions que a vegades els amenacen i tot.
Sí, vull dir,
i a més, això és com una religió, el seu prestigi professional està amb la feina ben feta.
Clar.
I si l'Estat no els proveu d'eines bones, el metge no pot fer la seva funció.
Clar.
Naturalment que surten a protestar i tenen tota l'ajuda nostra.
No, però això està bé perquè tothom està junts aquí.
Clar que sí.
Sí. Està molt bé.
Pues cuidadet, que s'ho facin mirar, quan diferents segments de la població espanyola surten al carrer. Bueno, n'hi ha algú que vol sortir, com que plou, es retiren. També n'hi ha hagut.
Sí.
Vinga, estem parlant ara d'una altra manifestació, sí. En aquest cas la que convocava Societat Civil Catalana, sí. Que a Madrid doncs, es va suspendre a causa de les condicions climatològiques.
Oh, sí. Ah.
Sí, senyor.
Es veu que
però els jubilats sí que van sortir, eh? I també plovia, eh?
Sí, bueno, es veu
que... Terremoto,
els jubilats portaven paraigua i ells portaven banderes.
Els jubilats són una canya, eh?
Sí, és que una cosa és portar paraigua i l'altra cosa portar una bandera.
Clar.
En tot cas, sí que hi va haver, doncs, a Barcelona aquesta manifestació.
Sí.
El lema era ara més que mai, seny. Mm. Segons, aquí, a mi em fa gràcia com ballen les xifres de participació.
Ah, és increïble.
Sí. És increïble, sí, increïble. Que bé calculen uns i que malament altres, sí. O que malament calculen tots,
sí. Sí.
O no ho entenc.
Sí.
Segons la Guàrdia Urbana, atenció, 7.000 persones.
Sí.
7.000.
Que són moltes, eh?
Segons l'organització, 200.000 persones.
Aquí hi ha un lapsus.
Clar, una cosa és 100, no sé, 1.000 amunt, 1.000 avall, 2.000 amunt, 2.000 avall.
Sí.
Això és una cosa.
És altra cosa, sí. Ridícula.
Però
és ridícul.
De 7.000 a 200.000 és que em sembla una borrada.
Bueno. Sí.
Ells sempre manipulen... Quan hi havia manifestacions de l'11 de setembre, aquest ball de xifres... era per ridiculitzar els catalans que sortien al carrer. Ara surten ells
I
ens hem de creure que eren 200.000.
Sí,
bueno,
clar.
Pues, bueno, si estan contents, que surten.
Sí, sí, això mateix.
A veure, doncs el que reclamava era un govern que respecti la llei a Catalunya. Això és el que reclamava amb aquesta manifestació.
Mm.
Qui va participar? Doncs, per exemple, encapçalaven la llista. La manifestació. Rosa Maria Sardà. Manuel Valls, que sí. Recordeu...
Qui és aquest senyor?
L'ex-primer ministre.
Però què tindrà en la cabeza?
Francesc,
això,
eh? Francesc.
Què pinta aquí?
Va néixer Horta, eh?
Hay un punto de interrogación.
També estava l'ex-fiscal anticorrupció, Jiménez Villarejo. De llavors, doncs, polítics, partits polítics que hi van formar part.
Sí.
Del Partit Popular, hi havia el senyor Millo, la senyora Montserrat, per part de Ciutadans, el senyor Rivera, i per part del Partit Socialista, el senyor...
Senyor Iceta.
Molt bé.
clar, molt bé. Sí,
que ballaven?
A veure, el senyor Valls...
No sé, però un selfie sí que es durien fer, no?
Sí.
El senyor Valls en França està en un impàs. Hay que decir las cosas un poco que pasa del otro lado para que se interese tanto con lo que pasa aquí, ¿no? Está en un impasse realmente, sí, o sea, sí. Ahí mucha proyección no tiene. Entonces, podríamos pensar igual
que vendrá aquí,
que es vol col·locar cap aquí.
Vindrà cap aquí.
Claro, bueno, es que yo lo veo raro.
Té doble nacionalitat perquè hi va néixer Horta.
Yo lo veo raro, ¿eh? Esta pasión que tiene...
A ver, Cristín, si es fichan futbolistas, no es pueden fichar políticos.
No, desde luego, pero...
Mientras ya hay dinero por pagarlos...
No sé tampoco si sabe muy bien, si conoce muy bien la historia catalana, si la conoce a fondo, no lo sé. Esto, punto de interrogación.
Això de l'impàs, sí, li has fet un tractament així molt suau i molt d'allò, eh?
No, perquè jo me han educado bien.
Ho diria d'una altra manera, que a França ja se l'han tret de sobre.
Sí.
Si més no,
bueno,
dintre,
tu eres un poco salvaje.
Cristín, jo he parlat...
Ja no volen saber res d'ell, i ara ve cap aquí a veure si aquí algú...
Tiene fuerza este hombre, eh? Cuidado, eh? De convicción tiene, eh?
Sí. Jo he parlat amb gent de Perpinyà, que al cap i al fi són catalans, encara que a l'altra banda de la frontera, i realment en Baix coneix molt bé i els ha atacat a mort.
Sí, sí, sí.
Els catalans de...
No sé per què.
Del nord, eh?
No acabo d'entendre.
Perquè és centralista.
Clar.
Supercentralista.
Perquè quan estava a França ja li feien nosa els...
Perquè un estranger triomfi a París...
Però en Catalunya hi ha gent centralista. També en Catalunya hi ha gent centralista. Entre els catalanes, què passa?
Però, sí, però un centralista francès és un centralista amb pedigrí.
És un senyor que diu, que va dir a la manifestació d'ahir, va dir que els nacionalismes són molt perillosos, sí. I que són a l'inici de les guerres.
Bueno,
així és que tenir una idea o un sentiment,
bueno,
així,
pues igual,
no pots tenir, has d'anar per la via.
Ai, perdoneu un moment, que m'havia descuidat dues persones que també estaven, el senyor Xavier García Albiol.
Hombre!
I la senyora Andrea Levy.
Que ah, bueno, és igual, hombre. Aquests ja ens imaginàvem.
És que què haríem sin el senyor Albiol?
Encara que no ho haguessis dit, ja ho sabíem.
Fa temps que no es parlava, del senyor Albiol, no, això. Que és del 3+1, no?
Sí, però què vamos a hacer sin él, és clar.
I tant. amb la força parlamentària que té.
Además es luminoso, este hombre.
Mare meva.
Sí, sí.
Doncs, com podeu imaginar, les pancartes que ficava. Estamos hartos.
Això bé.
Somos Catalunya, somos España.
Sí.
També cartells en recolzament a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional.
Molt apropiat.
Moltes banderes espanyoles, catalanes i europees. Altres que posava Viva el Rei. Altres, no nos engañan, Catalunya és Espanya. I també altres que posava Puigdemont a la prisió.
Bueno, aquest és un clàssic.
Aquests són els missatges que volien donar als participants en aquesta manifestació.
Quan... Bueno, pero hay que respetarlo eso también. Que hay catalanes que quieren quedarse en España.
Quan jo penso que la gran solució d'Espanya seria que Espanya fos Catalunya, si Espanya es portés com els catalans tenim el concepte de país, em sembla que li aniria molt més bé a Espanya que fent quijotades i tonteries, eh? Entre altres coses, els catalans ens acusen d'avaros i garrepes i de més, però els catalans valorem el diner i sabem el que és el diner i no el llencem.
Bueno, però tampoc
si Espanya fes el mateix, em sembla que li aniria més bé.
Esto es propaganda.
Molt completament d'acord amb el que diu la Cristín. Molt completament d'acord. S'ha de respectar tothom.
S'ha de respectar.
Però aquí només hi ha una manera de saber-ho. Fes un referèndum.
Sí.
Fes un referèndum i llavors allà sabràs els que som.
Claro.
I es pot fer un referèndum de moltes coses. Es pot fer un referèndum també de si volem monarquia o república i moltes altres coses. Es pot fer. Però clar, aquí el problema és que no, els referèndums no estan prohibits.
Si has de fer un referèndum monarquia o república, que n'hi has a fer, les pistes d'esquí?
No.
Hi ha idees, també.
És que jo considero que per trobar el protagonista.
Estes dos Catalunyes...
Jo dic que això és l'únic sistema que funciona en les democràcies, no? Que la gent, clar, si és que es vol donar poder al poble, doncs, home,
a Suïssa,
deixa-lo opinar, no?
A Suïssa van de referèndum en referèndum.
Allà en fan cada dia, els ajuntaments i tothom. Sí,
clar,
sí,
però ningú protesta. Vull dir, és un referèndum d'un resultat i la gent ho accepta.
Es respecta el que surt i ja està.
És com la comunitat de veïns, si s'ha de tapar el sostre, doncs es tapa el sostre, ho aprova la comunitat i es fa.
Pues ja està.
Ara, jo considero que aquestes dues Catalunyes que existen, no? Dos maneres de veure les coses, en lloc de confrontar-se, se tendrían que negociar, hablar entre ellos, básicamente porque somos catalanes, que es lo que los une a todos, no? Sí. Es una unión esto.
Sí.
Es una unión, no lo parece. Partiendo de aquí, tendrían que pensar en sus propios intereses, a ver cómo podemos salir adelante, cómo Cataluña puede salir adelante, en una orientación común, ¿no? Común,
claro.
Por lo menos negociar. Tampoco negocian entre ellos.
Yo pienso que el problema es lo que acabas de dir, que tothom defensa els seus interessos. I com que defensen els seus interessos i no volen afluixar ni un centímetre...
És lamentable.
I tribuna n'hi ha, ja hi ha, el Parlament de Catalunya és la tribuna perquè
donde
les dues Catalunyes dialoguin, naturalment. I aquí el que encara no entendré
i no criticar-se constantment
és com si hi ha dubtes per escollir un candidat a la presidència de la Generalitat, per què l'altra part, la que va guanyar les eleccions, no presenta una candidatura?
Ja, també.
Perquè s'inhibeixen.
També, també.
M'ho va dir que no presentava perquè sabia que no tenia el suport, no?
Bueno, però...
Però podria tenir el gesto.
A veure, tornant al que diu Cristina, si presenta la candidatura i és convincent i ven un article que es pot comprar, doncs endavant, ara. Si no la presenta, és que potser no té article que
vendre. Però és que la persona que ha guanyat, des del primer moment, no ha convençut a ningú, només els del seu partit i prou. No tindria suport de ningú més.
No sé.
Perquè els arguments, aquesta agressivitat en contra dels adversaris polítics, no fa que...
Però un discurs d'investidura no és un atac als adversaris polítics, és presentar un programa de progrés que pugui convèncer els adversaris polítics, que és com es funciona en democràcia tot arreu.
Sí, però...
Que presenti un programa que agradi i a lo millor ens trobem la sorpresa que se li dona un vot de confiança.
Seria una sorpresa, perquè en la seva campanya electoral...
Jo crec en la democràcia.
L'enemic, o l'adversari, vaja, l'adversari polític, han sigut agressions tot, eh? I aquí, amb aquest camí, no ens sortirà
mai. No, mai.
Bueno, ara, si té...
En aquest moment és impossible,
ja. Si queda deslliurada de la càrrega de ser presidenta de la Generalitat, pot desfilar models al Parlament, que això és del que li surt de meravella.
És que és molt més còmode ser de l'oposició, és molt més fàcil.
Anem, que tenim més temes i volem parlar també. A Sabadell, què ha passat? Doncs que avui s'inaugurava la nova estació Sabadell Centre i la presència del senyor Enric Millo doncs ha causat una mica de revolt, no?
Sí.
I llavors els Mossos d'Esquadra doncs s'han enfrontat a els manifestants que bloquejaven l'accés des de primera hora del matí.
Bueno, li podríem posar 1 d'octubre, eh?
Sí, també.
En comptes de Sabadell Centre, la volíem posar-li 1 d'octubre.
Però la manifestació, per què era?
Pel nom de l'estació.
No, la manifestació ha sigut contra la presència del delegat del govern.
Això ho diu el delegat del govern?
No, això ho diu concretament Nació Digital i La Vanguardia. En aquests moments tinc La Vanguardia.
La Vanguardia Digital.
Bueno, una mica de tot,
Perquè per TV3 el que es veia és que volien posar el nom de 1 d'octubre...
No, diu que el que sí que han fet els CDRs, que el que sí que han fet els CDRs és nombrar, renomenar aquesta estació com a 1 d'octubre.
Sí.
Però l'estació...
I omplir-la de llaços grocs.
I Sabadell Centre. I llavors sí, l'han omplert de llaços grocs i els Mossos doncs han tingut que...
Se ve que esta estació estava abandonada des de hace muchísimo tiempo, que era una vergüenza, la gente lo explica, porque lo vivían,
¿no? Sí.
No sé, la gente incapacita, por ejemplo, no podía nunca bajar ahí, era imposible, ¿no?
Sí.
Y que era una vergüenza, y es un poco también esto, ¿no?, que reivindican que se sepa, ¿no?
Et puc assegurar que les estacions de Sabadell, tant la de Nord, que ara hi arriben els ferrocarrils de la Generalitat, com la Sabadell Centre, la de Renfe, feien por.
No.
Amb 4 llums fluorescents,
muchos
una andana fosca,
sí, abandonados.
A més, l'andana baixa, vull dir que la gent que té problemes per
no
pujar
pot,
el tren tenia problemes, com abans era aquí a Roda Barà, que la van aixecar l'andana.
Sí, y por eso ese señor que viene a ponerse una florecita, ¿me entienden? Pues no.
És que han trigat molts anys
no
en fer-ho.
No lo quieren ni ver.
Han sigut mesos d'obres per renovar la infraestructura i, com bé dèieu, fer-la doncs, que les persones amb mobilitat reduïda
perquè no podien
i tinguessin accés.
Utilitzar nada.
Doncs bé, això és el que ha passat a Sabadell aquest matí.
Bueno, el senyor Millo,
una
vegada més, ja pot anar apuntant tots aquests llocs que la seva presència no
és evident,
no agrada.
Hay una evidencia.
Per algú deu ser, a veure, jo no sé. Per algú deu ser. Bueno. Suposo que si la gent no...
No creo que sean todos independentistas
si la gent no l'estima,
reaccionan así, ¿eh?
Quan a una persona no l'estimen, home, no pot donar la culpa als que no l'estimen. Potser que s'ha de mirar al mirall i dir a veure què passa.
¿Por qué no m'estimen?
Ah, això mateix.
El rei emérito deia que el rei debe ganarse el sueldo cada dia. Això ho deia el rei emérito.
Uy, perdón.
Venga, anem cap a Murcia.
Debería que gastarse el sueldo o ganarse.
Ganarse el sueldo cada dia. Ho deia el rei emèrit.
Ah, vale.
Venga, viatgem a Murcia. Què passa a Murcia?
Bueno, Murcia encara estan liats amb lo de les vies de l'AVE. L'altre dia van espitxar amb una pobra dona, una senyora gran que estava allà asseguda, la policia, perquè reclamava que no li fessin les vies de l'AVE. I es veu que hi ha un sarau que ara diu que la policia ja va amb subfusils d'assalt, vull dir que estan a tope.
És la guerra. La guerra
no, i fan servir bales de goma indiscriminadament.
Sí.
A Catalunya estan prohibides,
però allà potser no. Eh?
I ara diu que els catalans, el dia 7 d'abril, faran una manifestació conjunta per ajudar-los a
apoyar
per apoyar-los.
La manifestació que es farà a Múrcia?
A Múrcia.
Ah, mira, que bé.
Sí.
És que això és una... La repressió i aquest estat policial i tot això, clar, això és una cosa que s'anirà estenent. I alguns diuen que, esclar, Catalunya, els catalans, però jo penso que els altres s'haurien de fer mirar això, no? I sobretot a l'hora d'anar a votar, a l'hora de les eleccions, saber quin govern hi ha, com les gasta...
És una llàstima que no tinguem la televisió de Roda perquè els oients no poden veure, però aquí hi ha un acudit...
És una llàstima que no tinguem aeroport, també, a Roda.
Sí, també.
De La Vanguardia, que es veu el senyor Rajoy assentat amb un sofà molt còmodo. Al costat hi ha un policia que sembla un guerrer
armado
de l'edat mitja.
Armado hasta los dientes.
Sí, amb la porra, escut i tal.
Sí.
I el senyor Rajoy a dalt hi ha Catalunya, Múrcia, jubilats, Lavapiés. I el senyor Rajoy diu, no sé si encara hauré d'augmentar més el sou dels policies, perquè és que estan estressats de tant cop de porra com reparteixen.
Nunca han trabajado tanto esta gente.
A Múrcia, realment,
també
han repartit estopa, eh?
Han repartit estopa i multes a la gent, eh?
I multes, eh?
Sí.
I a Madrid, allà a Lavapiés, no vegis la que es va organitzar?
Tela, eh?
Sí.
Lo de Madrid fa molt... Bueno, por. Aquí nosaltres, a Barcelona, hem tingut problemes amb els manters que fins i tot van tirar dos guardes de seguretat a la via del metro, a plaça Catalunya. Aquí hi ha hagut incidents d'aquest tipus. Però el de Madrid, si heu vist les escenes per la televisió,
sí,
el llançament de cadires i la càrrega de la policia...
Sí, sí, que l'he vist.
I el que sí que és evident és que no hi ha racisme, eh? Perquè la policia pagava amb més suavitat a Madrid que el 1 d'octubre, que aquests ullets meus ho han vist. I, en canvi, aquí mai se'ls va tirar ni cap cadira ni se'ls va agredir de res. En canvi, la batalla campal a Madrid és l'aperitiu d'una revolució, eh? Cuidado, que això és molt sèrio, eh?
És interessant, eh?
Un barri sencer, amb els senegalesos d'un barri sencer, amotinats, quan van anar l'ambaixador a veure'ls, la vida de l'ambaixador va perillar, eh?
Ja.
Vull dir, hi ha molta tensió.
Vinga. Todo converge, eh? Todo converge.
El que també va perillar...
Aquí todo vaya bien.
Sí.
El que també va perillar és una nena de 14 anys va decidir penjar-se d'una viga a l'Eixample,
sí,
d'un vuitè pis, per fer-se una selfie. Foto.
Sí. Bueno. No hay nada como ser adolescente, ¿eh?
Sí. Sí.
No, però... Home, tots hem sigut adolescents. Sí. A mi no s'han passat pel cap de fer aquesta bestiesa.
Però és que ara diu que hi ha per tot el món, eh? Que
coses rares.
Coses rares. Contra més perill, fent gimnàsies a dalt de tot.
Sí, sí, sí.
I els que es tiraven a la piscina des del tercer pis.
També.
També se l'han replegat uns quants.
Però bé, en el cas d'aquesta nena, doncs, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, sí, doncs, la van haver de rescatar. Això va passar el passat 11 de març.
A l'Eixample.
No l'han multat.
Sí, a l'Eixample. I com dic...
No se puede.
No ho sé, s'acabava de penjar d'una viga que sobresortia d'un terrat.
Sí, normal.
Hi havia 8 plantes d'alçada. I per què hi havia pujat? Doncs perquè un company seu li fes una foto de risc. Des d'un altre terrat. Llavors, ella, que té 14 anys, recordem, s'havia assegut a la barana pensant que després doncs podria tornar al terrat sense cap tipus de problema. Però li van fallar les forces i va decidir lliscar
de pànico, no?
Fins a la cornisa de la façana.
Sí.
Aquí, doncs, com que
horror,
no podia tornar a l'interior, es veu que va tenir un atac de nervis.
Claro. Un ataque de pánico, seguro.
Jo no sé, però...
Bueno, i el cas va acabar bé, però tu imagina't que hagués hagut una desgràcia i hagués caigut un policia intentant ajudar.
I los padres, ahí, ja me diran.
Home, això hi ha coses que no tenen cap...
Home, jo espero que se li passin les ganes de tornar a fer una tonteria, però que prenguin exemple els demés.
Sí.
O al contrari, igual les apetece repetir.
Per fer-se fotos.
Jo, perdoneu que insisteixi en el tema, però ara tornaria a el que hem parlat al començament de la tertúlia. Les malalties mentals. Jo estic parlant de malaltia mental. Igual que l'anorèxia i tot això, són malalties mentals de la joventut. Jo sempre he tingut la dèria i he parlat amb psiquiatres i gent de la medicina i mai m'han sabut contestar la pregunta que els he fet. Quina és la línia a partir de la qual una malaltia, una manera de ser, a partir de la qual comença a ser patològic? Quina és la línia aquesta vermella que dius, aquest senyor està malalt o simplement és que ell és així?
Nadie la conoce.
I no hi ha ningú encara que m'hagi dit. A partir d'aquí, alguns m'han dit, bueno, a partir de que et mediques... Pues, no.
Però és que això, David...
Entonces estamos todos locos.
És una moda. És una moda,
sí.
Sí, és una moda.
Però és una malaltia mental de moda. Doncs, bueno, sí.
I la gent té la punyetera mania a penjar al Facebook coses impossibles i per mimetisme
ho copia. Conocer que a los 14 años somos un poco conscientes de muchas cosas.
Sí.
Yo me acuerdo cómo era a los 14 años y muy consciente, no.
No, però segur que no penjaves.
Estava un poco loca.
Que no penjaves de les vigues.
Tu no et penjaves a les vigues.
Però
no,
que potser feies alguna cosa pitjor. Algunes cositas, dice yo.
Vinga, que vull anar fins a Itàlia.
Com ara o no?
Perquè Itàlia...
No, peor, era peor.
Ara tens més experiències.
Ara soy consciente.
Ara saps les...
Però que bonita és la locura, eh?
Vinga, va. Itàlia, que ha immobilitzat Open Arms i l'acusa de promoure la immigració il·legal.
Sí. Mare meva.
Hi ha poques ONGs fiscal, que estiguin treballant al Mediterrani.
Un fiscal de Catània ha decretat, han bloquejat el barco aquest, el d'Open Arms, perquè havien rescatat i això, l'acusen de que afavoreix la immigració irregular i l'acusen d'associació criminal. O sigui que això pot... Aquesta pobra gent que estan fent aquesta feina tan brutal i tan encomiable, resulta que poden acabar com a delinqüents. Així és que...
Ho quieren acabar? que aquí, no quieren más.
A mi em recorda molt el que està passant aquí, també. Que sí. Com si fiqui la justícia, ja l'hem liada, eh? Com si fiqui un problema que és polític que no s'ha solucionat, ara resulta que l'envien als tribunals i ja hi som. Ja
perquè estan, no lo solucionen.
O sigui, parlant clar, Europa ha fet una gestió pèssima. Dels immigrants.
Pèssima.
Alguns països més que altres, però Europa ha fracassat clar. Totalment amb el tema dels immigrants.
Sí.
I aquesta ONG que intenta rescatar vides,
ara
i cap a ells.
Sí.
A veure, vista així de pla, no? De pla, sí. Sense aprofundir.
Ara no se'ls acudeix. Una altra cosa que portar-ho a un fiscal de Catània. Bueno, pues ja hi som, ja estem. Una altra vegada, el proceso. No sé si heu llegit el proceso de Kafka, i, bueno, quan es parla d'una cosa kafkiana,
és pues que és
el llibre aquest del procés és boníssim, perquè veus com es van embolicant les coses, una cosa que sí. No té cap importància, i acaba embolicant-se, i acaba amb la mort d'una persona. No?
Sí.
Vinga, i anem a acabar parlant de Putin, que, com bé sabeu, ha arrasat amb un 76% dels vots el recolzament més alt de la seva trajectòria.
Sí.
I ja se suposava que anava a arrasar, però tant, no.
El recolzament de...
S'ha carregat els contrincants.
De la gent de Rússia, clar, perquè el Regne Unit no té gaires amics.
No, I, va, si parlant, evidentment, de qui l'ha votat, que és el seu país.
I els Estats Units tampoc, jo sí, bueno, però...
Bueno, als Estats Units hi ha divisió d'opinions, eh?
I els russos no s'entén.
Hi ha algun president que no sap si aplaudir o maleir.
Pero yo entiendo el pueblo ruso, lo entiendo
sí,
yo.
Sí.
Porque este hombre lo ven fuerte, ha vuelto un cierto prestigio.
Convenç.
Un cierto prestigio a su país. Y ellos han vivido cosas terribles durante muchos años, ¿eh? Esto hay que entenderlo. Él ha traído la prosperidad y claro, es como
bueno,
Dios.
Bueno, sí, Cristín, la prosperidad, bueno...
Hombre, ¿tú sabes cómo iban antes esta gente?
Escolta'm una cosa, quan Rússia va començar a vendre petroli fora i gas,
havia mucha
a l'època d'Elsin, precisament, Rússia va pagar el deute exterior al Fons Monetari Internacional, cash. Bueno, l'únic país al món que ho ha fet. Va pagar el deute exterior caix. I aleshores Rússia va recuperar l'orgull perdut. I els russos...
Rússia ha sofrido mucho.
Ha patit moltíssim.
Rússia és el país més gran del món.
I ha patit moltíssim.
I té molts recursos, lògicament, com a gran...
Però una vegada més...
Però la gent, no sé què dir-te, si
la gent
viu gaire bé... Està millor que antes.
Molt millor que abans.
Potser sí, però...
Octavi, molt millor que abans, i només tens que veure una cosa... El turisme rus que hi havia a altres èpoques a Tarragona,
bueno,
ara no està en els seus millors temps, perquè el petroli va caure i Rússia depenia molt del preu del petroli.
Del petroli.
Ara torna a pujar i torna a haver prosperitat. Però és que la prosperitat dels russos ens la van passar nosaltres aquí. No oblideu mai que el desenvolupament de PortAventura, una part important, era el turisme rus.
Sí.
I que, a més, venia en una època que no venien els anglesos.
Antes no veies nunca un russo aquí.
No. I a Reus era una ciutat comercial on quan els russos venien a Reus a comprar, ho buidaven tot, i recordeu que les botigues de Tarragona tenien lletreros en rus i buscaven dependents que parlessin rus.
Però saps com pagaven? Sí. Amb efectiu, cash. Saps d'on sortia aquest diner? Diner negre.
Bueno.
I com et penses que són totes les propietats de Marbella que s'han venut? Espanya ja se sap.
Ahir em parlava una persona anglesa que es veu que els russos han comprat els edificis del centre de Londres, moltíssims edificis, els més cars.
I els anglesos encantadíssims de rebre dòlars dels russos.
Sí,
No li hem fet que fàstics, eh?
Bueno, ja...
No, i Putin està per a...
Però ara mira...
I el Putin, sí, realment ha tornat a l'orgull de ser rus.
Sí, el prestigio, sí.
Tindrà problemes la punta de l'iceberg.
Hay una parte muy negra, evidentemente, del dictador, porque es un dictador.
Es un dictador.
Desde luego. Sí. Y lo pagan también los rusos, esto.
Sí.
Pero bueno.
I després hi ha una altra història, vull dir, que Rússia per primera vegada sembla que té llibertat. I és molt fàcil passar de la llibertat al llibertinatge. Les bandes de hooligans, de russos, que han passat a Occident, l'any passat els campanars francesos...
M'han dejado memoria, quieres decir, no?
Fa por, vull dir, el problema que té Rússia intern quan té prosperitat i la gent comença a veure perquè tenen diners...
Però és un país violento, sempre lo ha sido.
Fa por, eh?
Rússia és un país violento.
És un país violento, sí.
Sempre lo ha sido, sempre, tota su història.
Sempre, sempre.
Sempre.
El senyor Putin, pocs dies abans de les eleccions, va sortir públicament a dir que havien descobert un missil que podia anar i que era impossible aturar.
Un horror, un horror.
Allò que dius, ostres...
Sí, sí. Además quiere dar miedo.
Amenaça, sempre.
Amenaça, amenaça.
Som-hi amb altres temes.
Sí, ja s'ha de mantenir el poder així.
Últims minuts d'opinions, però si volem conèixer de què ens volen parlar els nostres tertulians, Lourdes.
Bueno, hi ha una nota dolça. Resulta que per les redes ha aparegut una foto d'una mini mona amb una mini urna, però no se sap... No se sap qui l'ha fet, no? Llavors estan buscant per les pastisseries de Barcelona.
Ai, tant!
I just han etiquetat amb el Fort Baltà de Barcelona que el pobre home ha sortit al pastisser a dir que ell no ha sigut, que ojalà hagués sigut perquè li han vingut un munt de persones i hagués fet un munt de ventes, però que ell no ha sigut. Però no se sap qui és. I és una mona petiteta... amb una mini urna i el sobre, no?
Oh, quina gràcia.
De xocolata, de xocolata.
De xocolata, sí.
Igual perquè les urnes les venen als quioscos, i jo em vaig comprar una que em fa una gràcia tremenda, tindre una urna, que les originals estan totes venudes, eh?
Oh, claro.
Són objectes de col·lecció.
Bueno, hi ha hagut paperetes de xocolata, figures del Puigdemont...
Naturalment.
Hi ha una que és una urna de plàstic, de la mona, sí, però amb el piolín votant.
Clar que sí, sí.
O sigui, clar, vull dir...
Això és l'enginy català.
L'imaginació al poder.
La imaginació al poder, sí, senyor.
La creativitat.
Es busca aquesta, concretament, que no se sap qui l'ha...
Oh, quina gràcia.
Qui l'ha fet.
Però, veritablement, qui la faci es forrarà.
Es forrarà. Oh, tant,
vinga, Cristina,
ho diu.
Sí, sí, s'acaben... Els ous de Pasqua aquest any seran quadrats.
Els catalans... Los catalanes hacen cosas, eh? Sí.
Hay un pequeño homenaje a este oficio extraordinario que es la acrobacía, ¿no? A los acróbatas. Sí. Acróbates, perdón.
Acróbatas.
Sí, sí. Ya lo he conseguido, acróbatas. porque, bueno, en el Cirque du Soleil se ha matado un acróbata que ha caído y se ha matado.
Qué pena.
Pues un pequeño homenaje, porque eso es un trabajo de mucho sacrificio. Es vocacional, eso sí. Son personas apasionadas por su trabajo. Pero un pequeño homenaje.
Sí, y un gran respeto por un profesional.
Y un gran respeto.
Sí. Doncs som-hi, Octavi.
Sí, bueno, és un tema que jo em volia haver parlat aquí a la tertúlia, però com que hi havia molts temes avui no podíem, però un altre dia suposo. És la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament. A veure, això ja fa molt de temps que s'està discutint i penso que un dia pot ser un tema de debat, però em sembla que val la pena que no intentin enganyar els joves i dir-los que això de la feina militar és una cosa estupenda. Clar, els hi presenten com allà gent
como
jove,
héroes, como héroes,
gent guapa, com uns herois aventurers i s'ho passen bomba, no?
Sí.
A més, els hi fan veure de que això a l'exèrcit és una necessitat
per protegir
i són una mica com una ONG, no? Que apaga focs, construeix pous, cuida malalts, rescata nens quan hi ha un terratrèmol i tot això, i diuen que és fantàstic, però penso que no ens hem de deixar enganyar i un exèrcit té armes i les armes són per matar.
Exactament.
I llavors això, un exèrcit està a les ordres d'un senyor sol, que és un general o qui sigui, no?, que els hi mana i diuen, vinga, aneu allà i arraseu amb tot, no? I a més és un foco per la venda d'armes. A veure, no ens enganyem, aquí a l'estat espanyol s'està augmentant cada any el pressupost de defensa, perquè suposo que la OTAN pressiona i, bueno, els americans diuen que ja no volen pagar-ho tot ells i que han de pagar més els d'aquí, els europeus, i cada any es gasta més, i només amb un portaavions o amb 4 tancs o tal, imagineu-vos quants hospitals es podien obrir i quantes plantes d'hospital i quants quiròfans. Vull dir, una cosa que ara no tenim més temps, però penso que algun dia hauríem de debatre-ho.
Però, Octavi, discrepem potser una miqueta, però a l'exèrcit espanyol, mentre no estigui en funcions agressives fora, la seva funció social ha de ser bona, perquè imagina't que en cas de desgràcies, en cas d'emergència, són gent molt ben preparada, bombers, policies...
Poden ser útiles. Sí.
Però vull dir, l'exèrcit és molt important en casos de catàstrofe, en casos on es necessita una gran coordinació de les forces d'ajuda.
Sí, però en un moment donat...
Aquesta és la gran funció que pot tindre l'exèrcit.
En un moment donat ho utilitzaran el dia que...
No hace falta armes per això,
el dia que els catalans surtin al carrer per protegir... Bueno, ara ja és un altre tema.
Bueno, amb els piolins... Amb els piolins,
Antoni, anem amb el teu tema.
Doncs ja està.
Bueno, enllacem amb la notícia abans, però aquesta és molt escandalosa i molt greu, perquè tres anglesos van penjar del YouTube la seva aventura d'escalar la Sagrada Família saltant-se les forces i els controls de seguretat. I a més,
eren
aquests...
Ingleses.
Sí, eren anglesos. Ho van penjar tot. Sí. Llavors, clar, estan amb alarma 4 antiterrorista, sent la Sagrada Família un monument vulnerable.
Vaya idea, no?
A sobre encara el recochineo de tres anglesos enfilant-se per les grues,
que
podien ser
se
terroristes.
Però se ve que entraron con mucha facilidad, ¿eh? Aquí hay un problema.
Sí, de seguretat. Clar. Això és el que ha posat en evidència aquesta brometa d'aquests nanos. Sí.
Clar.
Doncs sí, perquè, com bé dius, estan en alerta 4 de terrorisme.
Clar, que puguin entrar tan
fàcilment. I si queremos nosotros...
No oblidem mai
que... Ens dona molt que pensar, no?
Exacto. Els terroristes del Canar tenien com a objectiu la Sagrada Família.
Clar.
Doncs vinga, esperem que s'hi posin les mesures pertinents.
És un aviso.
Això és una... Exactament, ha de servir d'avís.
Pues sort que ha sigut un avís, només, eh?
Sí.
Perquè si no hagués sigut un avís, només...
T'ho imagina't.
Bueno, deixem aquí, que no tenim més temps. Gràcies i que passeu bona setmana. Fins dilluns.
Bona setmana. Adéu.